La jove declara que en veure que es tractava del lavabo en va voler sortir i el jugador no li va deixar. Ha explicat a la jutge que la va agredir físicament i després la va violar.
El director del digital principal, Saúl Gordillo, ha estat denunciat per una treballadora d'aquest mateix mitjà per un delicte d'agressió sexuals. Gordillo hauria agredit la jove mentre demanaven una copa i li hauria fet tocaments.
Quan aquestes dones s'han relacionat de manera no afectiva i sexual amb una persona que no és qui diu ser i que, a més, és obvi que mai s'haguessin relacionat amb elles de saber la seva condició de gent, és evident que hi ha hagut un engany.
Dani Alves, el cas Saúl Gordillo o el d'un policia infiltrat que va mantenir relacions sexoafectives amb dones de moviments socials. Els últims mesos s'han destinat hores i hores de televisió i de ràdio i s'han escrit una allau de columnes sobre la credibilitat de les denúncies. Tot plegat amb la polèmica relacionada amb l'aprovació de la llei del només sí és sí com a taló de fons. Una llei que alguns han qualificat de nyap jurídic i d'inútil, la seva principal impulsora, Irene Montero. El concepte presumpció d'innocència és el que més s'ha fet servir per referir-se a les agressions sexuals. La presumpció d'innocència és un dret, tot i que no deixa de sorprendre que alguns analistes i mitjans només l'invoquin quan parlen de casos relacionats amb la violència contra les dones. Però hi ha hagut interpretacions que han anat molt més enllà. I cito només alguns exemples. Sobre el cas Gordillo, Salvador Sostres assegura que del vídeo de la sala Polo no es pot arribar a cap altra conclusió, que els tocaments denunciats són lleus, breus i sobretot consentits, perquè molt alegrement, abans i després dels fets, la denunciant balla amb gran alegria i proximitat amb el denunciant. Per la seva banda, Arcadi Espada pontificava que ni camal, ni vulva, ni masturbación, ni clítoris. Solo 5 segundos del senyor Gordillo pasando la mano por el short de la muchacha a l'altura del culo. I sobre la llei del només sí és sí, a la diputada de Ciutadans, Ana Grau, no li sembla ninguna buena noticia tener una ley que penaliza el flirteo, incluso el mentir, para obtener sexo consentido. En fi, barra lliure. Avui volem parlar de com han tractat aquests casos els mitjans de comunicació i de quins impactes generen interpretacions com les de Salvador Sostres, Arcadi Espada, Ana Grau i molts d'altres. Per fer-ho, ens acompanya la periodista i humorista Ana Polo, coautora també, juntament amb la Maria Rovira, del podcast Oye Polo. Soc la Laura Aznar i això és el podcast de Crític. Comencem! Què tal, Anna? Com estàs?
Molt bé.
Escolta, tenim, com veus, bastanta teca, eh?
Sí.
Escolta, has seguit aquests casos dels que parlava al principi?
Sí, 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 com no seguir-los també, vull dir, a la mínima que estiguis una mica atenta a l'actualitat, doncs te'ls trobes per tot arreu, no?
I com penses que s'han abordat mediàticament?
Home, bastant malament, diria, sobretot els de Saúl Gordillo i Dani Alves, no? Vull dir, el cas de la gent infiltrat, sí que crec que com que ho destapa la directa, doncs ja des del principi tenim com una gent que tracta la informació com cal, no? I això és d'agrair perquè en casos de violència sexual o masclista normalment no passa, no? Sou poques les que ho feu amb cara i ulls, però en els casos de Saúl Gordillo i Dani Alves sí que crec que ha sigut un circ mediàtic, no?
Mm. Mira, t'he fet un recull de perles, Anna, a veure com les analitzes. Mira, sobre el cas Gordillo, he tret un abstracte d'un article que va escriure l'advocat Javier Melero, que deia que destruir a alguien es sencillo, solo hacen falta un par de cosas. Por un lado, dar pábulo a la calumnia, y por otro lado, una sociedad entregada sumisamente a la tirania de la correcció política. Què en penses d'això?
Jo penso que on està entregada la societat de manera automàtica és a qüestionar i fiscalitzar les reaccions d'una víctima de violència sexual, no? O masclista, no tant en aquesta tirania de lo políticament correcte. Per què ho han de portar en aquest terreny? No?
A més, què vol dir políticament correcte en aquest cas? No?
Clar, quina correcció política estem parlant? Estem parlant de que les persones tenim dret a que no se'ns agredeixi sexualment, no? En la nostra vida. Vull dir, estem parlant de dret a la integritat sexual i física. Vull dir que no, aquí no... Crec que pixen una mica fora de test, però clar, juguen amb això, no? Amb que ara no es pot dir res, no es pot fer res, no? I és com... No és que no es pugui fer perquè a la vista està que ho seguiu fent, no? Uh-huh. El que passa és que ara trobareu resposta.
Perla número 2. Tampoc va faltar, com saps, l'opinió del director de BTV, Sergi Vicente, que deia en una piulada de Twitter que no sabia què havia passat abans i després de la sala Apolo, però que sí que havia vist les imatges de videovigilància del local. Si veu gent divertint-se i algun tocament, seguit de més diversió compartida, deia el senyor Vicente textualment.
No deixa ser fascinant com s'han erigit, no, uns quants periodistes que no tenen cap mena d'experiència tractant casos de violència sexual, ni són experts en aquesta matèria, no, que han tingut accés a aquestes imatges, cosa que em sembla
curiós,
terrible, no? I s'atreveixen a jutjar-les com si sapiguessin del que estan parlant, com si sapiguessin quina és la reacció d'una persona, d'una dona que acaba no? Que el seu jefe li acaba de fotre mà enmig del sopar d'empresa de Nadal, no? En públic. Vull dir, evidentment que la reacció d'aquesta persona, potser amb unes càmeres de seguretat, et fa pensar que no està visiblement incòmoda, evidentment que potser et sembla que no està reaccionant, però perquè les dones també se'ns ha educat a no incomodar, a no reaccionar quan alguna cosa ens està violentant, ens estem sentint incòmodes. Vull dir que jo no he vist aquestes imatges, jo sí que no les he vistes, però estic molt segura que si no tens ni idea de com funciona la violència sexual i les agressions sexuals, és molt difícil que puguis veure realment si una reacció és la que toca o la que no, que m'expliquin perquè són ells qui poden decidir quines són les reaccions correctes i si són ells realment perquè no estan dedicant-se a això, no? Perquè són periodistes i es dediquen a parlar por ahí i no s'estan dedicant a prevenir a la violència sexual, no?
Deia al principi que moltes vegades alguns periodistes o alguns analistes invoquen la presumpció d'innocència justament quan parlem de casos que tenen a veure amb presumptes agressions a dones. Tu també ubiques aquesta situació, que s'invoca justament aquest dret en aquests casos i no en d'altres?
Sí, i a més és curiós perquè la presumpció d'innocència d'elles, de no ser unes mentideres trepes, no la trobem mai enlloc, no? Vull dir que corren a defensar els seus amiguets, perquè a més amb el cas de Saúl Gordillo està molt clar, no?, que estan sortint tots en banda a defensar el seu amic i de seguida tatxen de mentideres a totes les víctimes. Quan sempre ho diem, no?, a denunciar algú per agressió sexual, per violència masclista, és un procés molt carregós, molt dolorós, on t'enfrontaràs a judici, a revictimització, no és una entrada, un parc d'atraccions, vull dir, és algo molt, molt dolorós i molt complicat de fer. Vull dir, si realment algú s'enfronta a això, és perquè ha patit violència. És que no sé en quin moment el primer que et surt és qüestionar la víctima. Jo crec que és, més enllà de que siguin amiguets de l'agressor en qüestió, hi ha algo, crec, de molts homes en general, i sobretot els poderosos, que és que no poden ni una mica empatitzar amb la víctima. O sigui, ells sempre es col·loquen al lloc de l'agressor, perquè encara que no siguin directament agressors, no? Perquè en aquest exercici d'empatia no funciona cap a la víctima, perquè ells no seran mai susceptibles a ser víctimes d'això, no? Llavors, si han d'ocupar un espai, jo crec que mentalment, automàticament, l'espai que ocupen és el de l'agressor. Llavors, clar, de seguida volen tapar, no?, aquestes coses, com quan defensen el trans a Woody Allen, no? Vale, perquè, clar, si a mi em sembla malament que Woody Allen es casés amb la seva fillastra, no?, que tenia 17 anys, quan es van enamorar, potser, jo no sé, no puc veure una xavala de 17 anys pel carrer i pensar que està bona, no? Perquè entra aquí un tema d'això, jo crec també, quan estan defensant això, també estan apuntalant certes actituds que ells tenen, per molt que no siguin tan violentes o tan greus com les que s'estan denunciant.
Ara que parlaves de Woody Allen, també em ve al cap el típic i recurrent debat de separar l'obra de l'autor, no?, quan parlem de casos de persones que han tingut una projecció, una rellevància pública, però que també han comès, en alguns casos fins i tot s'han judicialitzat, casos d'agressions sexuals. Però no sé si ens donarà temps d'abordar tot això. De moment anem a la tercera perla que et comentava, que és que si anem a les infiltracions dels Mossos, de la Policia Nacional en moviments socials, la diputada de Ciutadans, Ana Grau, va dir en un article que considerava que dice mucho sobre la incoherencia de estas mujeres tan antisistema que en el fondo sean las más rancias. Si tuvieron relaciones sexoafectivas satisfactorias sin que nadie las forzara a ello, no hace ninguna falta avergonzarse.
Clar, ningú les ha forçat, però algú les ha enganyat, no? Per tant, el consentiment aquí brilla per la seva absència, no? No entenc com costa tant d'entendre la violència que és, no?, mantenir una relació sexoafectiva amb algú que t'ha deliberadament amagat qui és. No només t'ho ha amagat, sinó que t'ha manipulat, no?, per poder treure informació política. És terrible.
És terrible. Hem vist, no?, com hi ha hagut diferents reaccions per part d'analistes, per part de periodistes, per part d'alguns mitjans al voltant d'aquests casos de presumptes agressions sexuals que han estat bàsicament intentar blindar els presumptes agressors. No sé quins efectes creus que pot tenir això.
Home, jo A veure, jo crec que, per una banda, clar, és brutal el que està passant en tots els sentits. Brutal a nivell de que hi ha molta, no, hi ha molts casos de violència que s'estan destapant, doncs també el que va passar als Premis Feroz, no? Mm. Vull dir, estem en un moment en el qual hi ha casos de violència sexual que estan a les notícies molt més del que podien estar fa 5 anys, no? I això és terrible, per una banda, perquè vol dir que s'estan donant aquestes violències i hi ha persones que les estan patint, però per altra banda és una bona notícia perquè vol dir que estem posant límits, que estem, bueno, que tot el que portem, no, de feminisme treballat, pues, està donant els seus fruits, no? I a mi em dona l'esperança de pensar que anem una mica cap a una societat millor i una societat on vivim menys violències, però alhora, clar, que quan surten aquests casos, es destapin aquests circs mediàtics, es defensi a ultrança els agressors, es qüestioni les víctimes, el que també fa és, evidentment, que costi més denunciar, no? Que al final jo crec que aquest és l'objectiu. Vull dir, tenir-nos calladetes una altra vegada.
Una altra vegada. Mira, sobre això, no sé si vas llegir un article de la periodista Begoña Gómez de la setmana passada o fa un parell de setmanes, on parlava del concepte manosfera per referir-se a una xarxa formada per fòrums d'internet, perfils a les xarxes socials, canals de Twitter i youtubers, on s'encoratja la misogínia, es critiquen lleis contra la violència masclista i es burlen del consentiment. De fet, la periodista deia que també hi ha una manosfera que es mou per restaurants amb reservats i que està formada per homes influents. Tu qualificaries, Anna, de manosfera la forma com aquests analistes, alguns analistes i alguns mitjans s'han posicionat en relació amb aquests casos de presumptes agressions sexuals?
Absolutament, perquè el que estan fent és apuntar la cultura de la violació, apuntar els discursos que fan que les dones o els col·lectius minoritzats no reben violències, amb la qual cosa sí, són una manosfera amb potes, i aquest article de la Begoña, la veritat és que era bastant brillant, perquè ella ho diu, no?, que ens imaginem com tota aquesta manosfera de tios amb xandall bruts a casa seva, no?, jugant a videojocs, com algo com molt estereotipat i com molt de col·locar-los en un lloc molt inferior, no? I hem de ser conscients que no, que és que tenim aquest mateix pensament, el tenim als cervells de la gent que mana en aquest país, i mana els mitjans de comunicació i estan conformant l'opinió pública. Mm-hmm. És que és perillosíssim.
Mira, al marge d'aquest concepte de manosfera, que jo no el coneixia abans d'aquest article, també les últimes setmanes vaig aprendre un altre concepte, que és el dumping amorós. Tu saps què és això del dumping amorós?
Sí, és també va haver un article molt interessant, crec, al diari, que parlava d'això, no? És aquesta cosa de com les dones, sobretot heterosexuals, no, a l'hora de relacionar-se amb homes, s'han de rebaixar, no, han de fer-se les tontes o han de mostrar menys aptituds per poder empetitir-se per poder tenir relacions sexoafectives amb ells, no, i com ells alhora les tracten com malament en aquests, com a mostra d'aquest poder que tenen, no? I d'aquest estar per sobre, i com aquestes dinàmiques de poder es van, doncs, perpetuant dins de les relacions sexoafectives entre homes i dones, no?
De fet, en aquest article posava diversos exemples de situacions similars, no? On es produeix aquest empatiment, no sé com es diu, o sigui, en el fet de que les dones ens fem més petites per no tocar la inseguretat dels homes. A tu se t'acudeixen a algun exemple d'aquest tipus?
A veure, crec que l'article posa l'exemple de Carla Bruni i...
És que és bastant curiós, aquest,
I Sarkozy, no? Mm-hmm. Que ella, a més, era molt més alta que ell, no? I com en imatges s'intentava com que sortís, no? Ell com més alt, amb aquesta posició com de poder, perquè això és un temazo, ja només el tema de l'alçada. Ja no estem parlant ni d'aptituds, ni de carrera professional, no? Si no, ja no. La genètica t'ha donat una alçada més alta que la de teva parella i ets una dona, ja tens un problemón, no? No et sabria dir, ara estic pensant, però no.
És que hi havia un que em semblava com bastant, bastant recurrent, i estic convençuda que això probablement deu travessar a moltes dones, que era la competició en l'àmbit laboral, no? Doncs dones que fins i tot els podia espantar el fet de tenir més projecció, cobrar més o tenir més, no, més recorregut professional, per tal de no incomodar o no generar inseguretat en els seus companys.
Sí, clar, i com també és que és molt trampós, no? És molt mesquí, perquè com a dona tan... Tu, com a dona subjecte persona, vols arribar al màxim del teu potencial, vols créixer professional, personalment, no? Però alhora t'han educat des de petita per buscar l'aprovació masculina, i aquesta aprovació masculina, que està tota l'estona imperant i actuant aquí al teu cervell, i tu t'estàs veient amb ulls d'home, no? Fa que tu et rebaixis aquest mateix potencial. Llavors, tota l'estona estàs tu mateixa, no?, posant-te pals a les rodes i no permetent-te créixer com hauries. Mm-hmm. Ni que jo, per exemple, que sóc lesbiana, també m'ha passat professionalment, no? De sentir que no podia avasallar, créixer o expandir-me tant, perquè potser era massa.
Pels homes que jo tenia, tocaves coses amb els homes, no?
Pels homes que jo tenia per sobre meu.
Escolta, parlem de la llei del només sí és sí i de com se l'ha confrontat i també, si et sembla, de la violència que està patint la ministra Irene Montero. Creus que amb tota aquesta reacció davant d'aquesta normativa hi ha una voluntat disciplinadora? És a dir, ja no només cap a ella, sinó cap a les dones en general, perquè ens ho pensem molt i molt a l'hora de plantejar qualsevol avenç en matèria feminista. Li fas aquesta lectura?
Sí, totalment. Jo crec que cada vegada que avancem una mica, no, per l'extrem van atacant-nos encara amb més força, no? És un moviment com de pols que és lògic en el sentit de pues, estem amenaçant els seus privilegis, estem amenaçant una mica el xiringuito que fa anys que tenen muntat, i llavors no ho toleren, no? També hi ha algú de dir, tu com a home cis, hetero, blanc, privilegiat, tens el món a la teva mida, sempre t'han dit sí a tot, vull dir, la vida és un sí per tu, no? Com a home blanc, cis, hetero, i de cop hi ha algú que t'està dient no, no? Perquè tal qual... Clar, jo entenc que això... costa potser de pair, no? Però d'aquí a tota la violència que reben. Bueno, Irene Montero, per començar, que a més, com que és la parella de qui és, s'ha multiplicat la violència. S'ha menjat la seva violència que li tocava i la de per ser la mujer del coletas, no? Vull dir que sobra dos tazes. I això també es pot veure amb totes les dones que han hagut de deixar Twitter o que hem hagut de baixar el perfil a Twitter perquè rebien violència. O sigui, la voluntat és disciplinadora, és calladetes, és com heu d'estar.
Recentment també s'ha parlat bastant d'un concepte, jo no sabia que es deia així, que és les noies d'imatge, que són aquestes noies que les discoteques conviden o paguen molt, molt poquet perquè passin la nit als reservats VIP. De fet, s'ha posat molt el focus sobre aquestes dones al voltant del cas de la presumpta violació comesa per Dani Alves, i sobre això tampoc han faltat les opinions d'analistes i tertulians. De fet, en una cadena pública, l'advocada i expolítica del Partit Popular, Montserrat Nebrera, va arribar a dir que si no hi ha dona, no hi hauria delicte. Tu com interpretes aquests discursos?
Bueno, em sembla terrible que hi hagi algú als mitjans públics dient impunament aquest tipus de missatges, sobretot quan després hi ha altres persones que estan vetades dels mitjans públics, no?, per tenir altres tipus de missatges que no atenten contra els drets humans com sí que fan les declaracions de la Montserrat Nebrera.
Hi ha un doble raser, creus, en els discursos que es toleren i que es permeten i els que no?
Totalment. Evidentment, els que apuntalen al poder a la ideologia mainstream i que ja està instal·ladíssima, evidentment tenen catifa vermella, i la resta pues, ho tenim una miqueta complicadet per arribar als mitjans públics o privats, és igual als mainstream, no?, però sobretot als públics, que en teoria haurien de fer honor al seu nom i fer feina de servei públic, no?
Anem acabant amb la llei trans, si et sembla, que va ser aprovada fa poques setmanes. Sabràs que tant la dreta com l'extrema dreta...